amb la Sierra Bernabéu obrim una nova edició del Fulcrum, aquest espai radiofònic en què intentam doncs, buscar l'equilibri intern. Molt bon dia, Sierra.
Hola, bon dia.
I avui parlam del cor.
Sí, del cor. Un temazo, el cor. Sí, el tocarem, o sigui, parlarem del cor, però, bueno, com sempre faig jo, no? Farem així una visió des d'un altre punt de vista, no? Sí que al final parlarem d'algun producte que pot anar bé pel cor, però sí que m'agradaria parlar del cor, això, des d'un altre punt de vista. Abans de tot, vull dir que he demanat, perquè pengeu al Facebook, un vídeo, perquè un dia vaig parlar d'un tema. Aviam, jo sempre que parlo, de tot el que parlo, sempre al final vaig a lo mateix, que és que la teva visió tot parteix d'un mateix, ¿vale? I això també està explicat científicament. Llavors, hi ha un vídeo que està a YouTube i penjarem al Facebook, perquè és molt didàctic, molt fàcil, no? Que explica com la ciència va descobrir que realment la visió, i a més literalment la visió, la manera de veure les coses canvia la realitat. I això hi ha un experiment que ho explica. Llavors això ho trobarem, bueno, aquí suposo que ho fareu vosaltres, això sabeu més, penjat a Facebook. Jo recomano molt que us ho mireu, perquè a més és molt fàcil, no és gens complicat i està fet d'una manera molt didàctica, és d'una pel·lícula que també la recomano molt, que es diu I tu què sabes, dentro de la madriguera, que parla de física quàntica i trobo que és molt interessant, perquè canvia una miqueta aquesta visió tan newtoniana que tenim de l'univers i de la matèria. Clar, i tot això per què? Perquè, com sempre, tal i com mirem les coses, pues així tindrem un resultat o un altre, per resumir-ho molt. Clar, el cor. El cor, a part de ser un múscul, un òrgan, bueno, no és un òrgan, sí, no sé si científicament, mèdicament es considera òrgan o no múscul o què. Però
la definició que hem trobat és un
múscul
complex anatòmicament que serveix per impulsar la sang arreu del sistema circulatori.
Exacte, això seria científicament i és així, és un múscul que es mou i que no pari de moure's. Però a més això, el cor és, en medicina xinesa, ho contempla, tenim en compte que quan jo parlo de medicina, bueno, jo i qui parla de medicina, parlem d'una medicina que té 5.000 anys d'antiguitat, que no és una cosa new age, és una cosa seriosa. Contemplen que la mente, el que ells diuen la mente, que potser nosaltres ho tindríem més associat a esperit, d'alguna manera, està s'aloja al cor. Això què vol dir? Pues vol dir moltes coses, que les patologies, el funcionament del cor està íntimament relacionat amb els pensaments, amb les emocions que tenim. I és com un cercle, un alimenta l'altre. Mira, avui estant a la botiga estava parlant d'això i comentava l'Aldo, diu, hi ha un article de La Vanguardia, de La Contra, que parla d'això. Hi ha un Ani Marquier, li van fer una entrevista i parlava de que al cor hi ha neurones.
Uau.
Hi ha neurones. Això què vol dir? Que el cor pensa. Clar, no pensa com el cervell. Nosaltres podem identificar els pensaments de les neurones del cervell perquè el sistema està pensat perquè siguin les que guien el món. Però hi ha neurones al cor. És que no sé com explicar-ho. I funciona d'una manera molt interna, igual com tot el sistema nerviós. Tu no és conscient dels impulsos elèctrics que estan passant pel teu cos, no ho pots veure ni li pots posar paraules, però està succeint. I el cor està enviant, i a més és el primer que pensa. Davant d'una situació, el primer impuls el fa el cor. I després el cervell envia informació al cervell, llavors el cervell rep aquesta informació, evidentment rep la informació de les oïdes, dels ulls, del que sigui, de la temperatura, el que sigui, i llavors crea tota una idea i una reacció. Però el primer impuls ve del cor, i això és important tenir-ho en compte.
Destacable aquest apunt que has fet, Vull dir, o sigui, s'ha descobert que el cor conté un sistema nerviós independent i ben desenvolupat amb més de 40.000 neurones.
Exactament. Exactament. I llavors és important tenir en compte aquestes coses, perquè llavors ens redefinim. Tenim una visió, torno a dir, tenim una visió, bueno, per l'educació, per la, pel tipus de cultura en el que estem, que sembla ser que les, ho dic sempre, però és que ho vull repetir molt perquè això ho hem d'integrar, és necessari perquè hi hagi un bon canvi i una nova visió de lo que realment som. Fins ara pensàvem que érem com un mecano, com un cotxe, no? Tenim, no sé, els dits, el cor, el fetge...
I tot és independent, peces, no?
Sí, ensamblables, que es poden desensamblar, canviar per unes altres, i que pues, no passa nada, si hi ha amputar aquesta part, pues s'amputa... No, o sigui, no és així el cos. El cos és una concepció feta tota d'una. I no només el cos físic, que podem veure, perquè el cos és, no és només el que podem veure. Hi ha gent que veu altres cossos, però normalment no ho podem fer. El cos és més gran que el que veiem. Per exemple, el cor crea un camp magnètic que pot abarcar fins i tot, depèn del tipus de batecs o d'emocions que està sentint, pot arribar fins a 4 metres, el camp magnètic que genera. Llavors, això també és part del cos, perquè l'està generant tu, és part teva. Llavors, és part del cos. Llavors, hi ha també altres cossos. Tenim l'energètic, el... O jo no m'ho sé, això l'Aldo s'ho sap millor. A l'ordre, això un dia que vingui ell ja ho comentarem. Però jo el que vull fer, posar l'accent és en que anem canviant de mica en mica aquesta visió de lo que som, com a éssers vius, que podem integrar una altra visió, que a més va completant i li va donant sentit a coses que passen i que a vegades no entenem. La ciència, tal com està ara mateix, la medicina, la ciència oficial, hi ha coses que no les pot explicar. És així. Per molt que i al final pues, acaben dient que no, esto será, yo qué sé, ADN basura, pues venga, ya está, solución. Ah, a veure, hi ha coses que ara mateix no tenen una explicació per la ciència. I quan anem integrant altres disciplines i altres visions, és com que tot comença a tenir sentit, comença a tenir més sentit del que té ara, no? I amb això del cor, doncs, això. Llavors, tot això per què ho dic? Perquè m'enrotllo molt. Perquè no perdem de vista que, tal com el cor, allà a la botiga ve molta gent. Què me puedo tomar? Què puedo comer? Què pastilla me tomo? Bueno, està bé, no? Jo sempre dic el mateix. Està bé tomar-se, prendre pastilla, està bé menjar sa, està bé tot això, beníssim. Però no hem d'oblidar que cada dia i en tot moment del dia, des que ens aixequem i fins i tot mentre dormim, tenim emocions i estem pensant i que això afecta el cor. I està bé i es pot canviar. Llavors, la ràbia, la tristesa, la por, tot això afecta el cor i hem de ser conscients. Vivim en una societat que les emocions estan com molt devaluades i no, i pertanyen a l'ésser humà. I això no vol dir que... I tampoc ho hem de veure com un problema. Ho hem de normalitzar i conviure pacíficament amb elles i saber-les gestionar. I jo no dic que t'has de culpabilitzar perquè estàs trist, ni t'has de culpabilitzar perquè t'has enfadat. Si no, clar que tenim emocions de tota mena i tenim tot l'abanico d'emocions, sinó saber que les tenim i no negar-les. Quantes vegades... Pues això, estoy triste, però no, jo no puc estar trist, jo no puc plorar, he de continuar endavant, he de fer com que tot està bé,
sí.
I tot està normal, i aquí no passa nada. No, pues si estic trist, estic trist. Que no vols plorar davant de la gent, bueno, pues no ploris, però tu mateix, no t'ho neguis a tu mateix. Després, tu, si no vols anar pel carrer plorant, pues no hi vagis, però és la sinceritat amb tu mateix la que en realitat t'afecta.
Això és important mateix, ara. No es tracta tampoc d'escampar els quatre vents com ens sentim avui o demà, sinó tenir una mena de honestedat permanent amb un mateix, que això també deu costar molt, no?
Sí, clar, és de ser conscient. Ens fa por descobrir-nos, pues, entre cometes, debilitats. Perquè avui en dia es considera una debilitat tenir por o tenir tristesa. I fins que no canviem aquesta visió, de que és una debilitat o que és un problema, pues, clar, no ho volem mirar a la cara. Quan li traiem l'etiqueta, quan li traiem el judici, quan entrem en fulcrum, tornem a lo mateix, el fulcrum és això, és dir, no hi ha judici. Les coses són neutres fins que jo li poso una etiqueta. Quan jo sigui capaç de mirar-les i treure-li l'etiqueta, només mirar-les i saber que està allà, estic trist, sí, estic trist, ja està, no passa res. I no, això que dius, no és qüestió d'anar... Bueno, i si ho vols escampar, ho escampes, jo què sé. Però que no es tracta d'això, sinó de que tu siguis conscient del que t'està passant. I ja està, ja està, i ens passa. I tots tenim dies de tot color, i de tristos, alegres, emprenyats, de feliços, de tots tenim. El problema és aquest. Jo una vegada llegia... I ara no puc... Bueno, una vegada llegia que... Saps qui té molts infartos? Els pallassos.
Els pallassos?
Sí. No sé què m'ho va dir o on t'ho vaig llegir. I deien que era perquè, clar, un pallasso ha de fer un espectacle, sí, alegre, no? I està de bona... Jiji, jaja, però el pallasso, l'ésser, pues igual té un dia que està trist o té un dia que no té ganes de treballar o jo què sé què li passa. I... Però ell ha de tenir una cara, ha de tenir una cara cap enfora. De aquí no passa nada, jiji, jaja, i tot està bé, i venga, i sembla que un pallasso és un tio de molt bon rotllo. I no. I això, pues, que ho dic, perquè aquest pallasso, entre cometes, ho hem de deixar de fer, aquest pallasso. No, doncs pues, acceptar el que ens passa, i ja està. Ja està. I si em sento emprenyada, doncs estic emprenyada. Ja està. I no passa res perquè m'emprenyi.
El que passa és que això... Amb el tema... Hi ha pocs pallassos, segurament, que m'ho estiguin escoltant, però sí que hi ha moltes persones que potser treballen de cara al públic, no? En un hotel, en una botiga...
Sí.
I, clar, ells doncs, també es veuen amb l'obligació de posar-se aquesta mena de màscara per donar una imatge corporativa de la botiga on està...
No, però clar, això és una cosa, això és una eina, d'acord? ¿Vale? Jo dic el pallasso quan tu fas realment. Quan, sí, clar, jo també estic en una botiga i no puc, perquè molt que jo m'hagi aixecat avui no sé què, no puc anar abordant a la gent i estar de mala hòstia.
Sí,
perquè tinc un negoci i la gent ha d'estar contenta quan ve. Això és una cosa. I si estic tan malament que no ho puc controlar, doncs igual em quedo a casa. I tinc a estar a l'Alicia o dic a l'Aldo, mira, queda't avui tu. Clar, això és una cosa. Però una cosa és que jo m'ho vulgui creure.
Ja. Yeah.
Que és així. Que jo estigui trista, però jo em vull convèncer a mi mateixa i, evidentment, convèncer als altres de que no, de que esto no está pasando. Jo no, yo estoy muy bien, todo está bien, en aquest sentit. Mm. Clar, hi ha feines... Clar, lo de pallasso, suposo que quan és una feina tan... Un actor, per exemple, farà un abanico de papers molt diferents i cada cop que entra un paper, jo no sóc actriu, però imagino que han de... com es diu, han de...
Ficar-se en el paper,
exactament,
no?
S'han de fer seu i ho han d'arribar a sentir una mica per poder-ho fer bé. Però un pallasso sempre fa el mateix. Sempre, per això deia el del pallasso. I suposo que tant es fiquen en el paper i tant es fiquen... Que, home, no tots els pallassos en moriran d'un infarto. Però vull dir que si et fiques molt amb el paper i realment et creus que no està passant nada o és que ho estàs fent perquè no vols veure-ho i m'entens, no? La idea de... M'autoenganyo. I vull enganyar també els altres. Això és el que fa mal al cor. Llavors és això, no? Aquesta, mira, què m'està passant, i ja està, i m'està passant, i punt. I tampoc ni ho has d'explicar, si és que no cal ni que ho expliquis. T'ho has d'explicar tu mateix, i ja està, i ja està. I la resta de la gent no ha de fer res, si tu no vols. Bueno, ja surt el rotllo, com sempre. Però bueno, jo això... A mi m'agrada explicar-ho i crec que algú ha de parlar d'aquest tipus de coses, perquè si no sempre el missatge és el mateix, no? Hay un corazón enfermo, hay unas toxinas, unos elementos que faltan, no sé què, prenem una pastilla i tot solucionat. No és ben bé així. Sí que és veritat que va bé prendre's una pastilla, però no es tracta realment d'això. I jo, i ho torno a dir, en realitat, quan tu saps que tu ets l'origen, en comptes de prendre-t'ho com una maldició de dir, hòstia, jo soy encima el que m'estic provocant.
Aquesta seria una altra lectura, clar.
Sí, pues no, és, pues si jo ho he fet, jo ho puc desfer, jo tinc el poder, imagina quin poder que tenim. Tenim el poder de la nostra salut. I a més, el que la nostra salut ens demana és que busquem, de la manera que sigui, estar feliços. Imagina't tu lo dolent que seria tot això. Tot el contrari, és la búsqueda de la felicitat. Això ja és un tema més filosòfic, però bueno. Bueno, i jo m'he portat això, aquest article que parlava, que m'ha semblat... Ja ho havia llegit, però no, ja no me'n recordava. M'ho ha comentat a l'Aldo i una noia que estava avui a la botiga també m'ho ha recordat.
Aquesta entrevista publicada a La Vanguardia.
A La Vanguardia, La Contra. A mi m'agrada molt La Contra, La Vanguardia, perquè parla, toca... Entrevisten a molta gent que parlen molt en aquest sentit, que tenen una altra visió de...
Hem recuperat en aquest cas doncs, les paraules de Nani Marquier. Ella és matemàtica, investigadora de la consciència. És una entrevista publicada per Imma Sanchís el 14 de març del 2012 al diari del grup Godó, a La Vanguardia.
I bueno, està molt interessant. Jo us recomano que quan tingueu una estona, si pugueu, la llegiu. Jo he posat aquí i bueno, he fet un resum molt així, molt simple de tot el que diu en aquesta entrevista. Però és molt interessant. I bé, també, bueno, porto algun producte també pel cor. I he portat un que està molt bé, que és bastant, per mi era molt desconegut, que també ho he de dir, que és una coenzima, la coenzima Q10. Aquesta coenzima la segreguem nosaltres. Però amb el temps i com altres enzimes i hormones i elements químics que segreguem, quan amb l'edat, però no és l'edat, és amb l'estrès, quan ja et comences a tirar la tovallola, quan ja la vida ja no comença, si entrem en aquesta dinàmica, deixem de segregar certes hormones que són molt beneficioses. I una d'aquestes és la coenzima Q10. Llavors, aquesta coenzima participa en molts processos químics del cos, però oxigenants, bàsicament oxigena molt, evita, com es diu, atrapa radicals libres, que són els que oxiden també matèria, però ja he llegit un tros, he portat aquí un tros, perquè ja, si no, que és que diu que un estudi publicat diu que al prendre una suplementació de coenzima Q10 redueix la mortalitat en un 43% i també les hospitalitzacions relacionades amb insuficiència cardíaca. Diu que és un estudi que van participar 420 pacients amb insuficiència cardíaca, crònica, moderada o severa i de diferents països. I que els pacients van prendre una càpsula de 100 mil·lígrams 3 vegades al dia durant 2 anys. I, bueno, aquí he explicat. Tinc aquí una... He agafat un estudi que he trobat. I bueno, jo sé que sí, que hi ha molts dels preparats que jo tinc a la botiga que estan dirigits al cor, molts em porten la Q10. I bueno, també pots portar algun producte. O sigui, encara que jo digui que no tot s'ha de solucionar amb pastilletes, sí que també s'ha... O sigui, també s'han de fer servir, hem de fer servir totes les eines que tinguem a la nostra mà, i també, evidentment, les pastilles.
Intentarem seguir buscant aquest fulcrum el proper dijous, com sempre, amb la Sierra Bernabéu, aquí, al 107.9 FM, ja ho sabeu, la Sierra Hinaldo, de la botiga natural de Sant Francesc. Moltes gràcies.
Gràcies, Pipo.